Benvinguts al podcast de Futbol Catalunya. El nostre protagonista es diu Héctor Simón. És un dels capitans, el gran capità volcànic de la Unió Esportiva Olot. Té només 36 anys, migcampista, sempre manat, sempre distribuït en el terreny de joc, i quan està bé, perquè està bé, ja comencen a sonar campanetes que no ens agraden. Parlem amb l'Héctor Simón.
Vols ajudar a fer sostenible aquest programa? Escriu, sisplau, a publicitat@futbolcatalunya.com per anunciar-te tant en el web com en aquest espai.
Amb una trajectòria personal impecable, amb una història per emmarcar, Héctor Simón, renascut amb 21 anys, sap el que és jugar, sap el que és sacrificar-se per arribar a jugar i preparar-se per al futur. Compleix la seva 7a temporada com garrotxí, vol lluitar per portar el seu actual equip a una categoria ja coneguda per ell, a la segona. O sigui que atenció amb aquest quadre esportiu perquè és un exemple per emmarcar. Es parla, ens ho presenta un altre crac. Jordi Mestres, què tal?
Hola, molt bona.
Què diu el company? Què fa Jordi Mestres?
Doncs bé, aquí a punt de parlar una mica amb l'Héctor.
Doncs ho tens en línia, el garrotxí, el volcànic Héctor Simón.
Doncs res, Héctor, moltes gràcies per l'entrevista per Futbol Catalunya. I la primera pregunta que et vull fer és molt clara. És, com estàs? Perquè és el que ve el Manol, o sigui, sabem que et baixa, que has de passar l'accident a l'estiu, però no sabem res més. Llavors, si ens pots explicar una mica com ha anat tot aquest temps, quina previsió tens de cara al futur...
Bé, estic en recuperació, encara estic de baixa. Si la recuperació no acaba anant del tot bé, perquè me molesten bastant les cervicals, ja tenia una lesió anterior allà, i bueno, se'm complica una mica. Però bueno, amb esperances de que vagi millorant i pugui tornar a jugar, sincerament.
Tens aquesta expectativa, vull dir, que et marques el pla de retorn, de dir, seguir treballant per tornar. Parlo també per l'edat, no? Perquè al final no és el mateix tenir 21 anys que 36.
Sí, clar, ho valores una mica tot, però jo amb 36 anys estava perfecte físicament i estava gaudint de jugar, i jo crec que encara me queden 3 o 4 anys de jugar. Ara bé, bueno, mentre els metges no diguin el contrari, doncs jo iré fent recuperació i intentant, doncs això, que a poc a poc vagi donant-li la volta. Però sí que és veritat que bueno, que és una lesió complicada, perquè ja havia tingut una lesió aquí i bueno, sí que se me complica una mica. Ja al final ja valorarem més fredament, però la meva intenció és tornar a jugar.
Uh-huh. Amb aquest que t'ha passat fa uns mesos, t'han aparegut fantasmes d'aquella altra vegada que et vas lesionar, la que et va passar més de jove?
Perdona, Jordi, que no t'he sentit la pregunta.
Deia que amb aquest accident que vas tenir aquest estiu, et preguntava si se t'han aparegut vells fantasmes, aquests fantasmes de l'altra vegada que et va passar sent molt jove.
Bueno, és un moment diferent. Sí que al final el meu pensament és el mateix, no? Que podia haver sigut pitjor. I al final ara m'apilla amb una altra edat i amb una altra mentalitat, més tranquil. Però sempre estar fora dels terrenys de joc i mirant els partits des de fora, doncs no és fàcil el dia a dia per una persona que sempre he viscut d'això i al final és la meva passió, no? Però ja t'he dit, amb 36 anys, doncs me pilla d'una altra manera que amb 21. I bueno, i ara, doncs, pues segueixes estant allà amb l'equip i intentant aportar des de fora i també inclús doncs, aprenent dels tècnics des de dintre, perquè al final quan plegui la meva idea és entrenar. Ja. Per tant, aprofitant el temps, ho enfoques d'una altra manera.
I ja l'última, ja parlant de la lesió, preparant l'entrevista, hem vist una altra que vas fer amb el company, amb l'Arnau Segura. Hi ha una declaració teva que ostres, feia molt atenció per donar-se compte del que és realment la lesió aquesta, no? O sigui, dius, el 90-95% de la gent a la que li ha passat això o es mor o es queda en cadira de rodes. Vull dir que al final que és un tema molt seriós i en aquest sentit va ser molt afortunat, no?
Sí, bé, evidentment, el metge me va dir això. Ostres, et quedes... que podia haver sigut molt pitjor i te fiques en la pitjor situació. A partir d'aquí, recuperar-te, doncs, mentalment és com més fàcil, no? Però sí que amb 21 anys ho vaig viure com d'una manera obsessiva i amb moltes ganes de tornar a viure el que havia viscut fins a la lesió i ho vaig poder aconseguir, que al final vaig superar una situació molt complicada que després valores molt doncs, el dia a dia jugant a futbol. Ara, mira, doncs, per situació, per circumstàncies, m'ha anat a lesionar allà mateix. No és la mateixa lesió, però sí que és a l'esquena. I per això sí que bueno, m'està costant més recuperar i tinc més molèsties. I bueno, de moment els metges ja t'he dit que no m'han dit que no pugui tornar a jugar, però irem veient durant l'any. La meva intenció és recuperar-me i seguir gaudint encara algun any de futbol, però al final ja valorarem com va avançant l'any.
Resultats, classificacions, entrevistes, anècdotes, estadístiques... Tot el que desitgis a Futbol Catalunya, la web del futbol català.
Amb tot això, la pregunta és, qui troba més a faltar aquí? Héctor Simón en l'Olot o l'Olot a Héctor Simón?
Jo crec que 50-50. Poder jo una mica més a l'Olot, perquè sincerament a mi el futbol m'agrada molt. I jo jugant allà doncs, disfrutava molt, al municipal, amb l'afició, els últims anys amb el futbol que estàvem fent. Sincerament, podeu trobar-vos a faltar més jo a l'Olot. Tot i que, bueno, no sé si suposo que l'equip, doncs sí que algun company, doncs, hòstia, se't troba a faltar allà al camp, allà al mig del camp. Bueno, són molts anys que bueno, algú queda, no?
I a part, un vincle molt fort, no? Perquè veig una mica el teu currículum, amb molta diferència, l'equip en el que més temps has estat i potser en el que millor es van dir, perquè parlàvem de l'edat, de la veterania, però és que tu mires gols marcats només i has marcat molts més amb l'Olot. Ja no parlo de l'any tercera que em vas fer nou, sinó segona ve també.
Sí. Olot, al final... Sincerament, els dos primers anys me va costar adaptar-me. Venia de fora, d'altres clubs, i em va costar adaptar-me. Vaig tenir aquell any d'impàs, vam tenir amb el club a tercera que vam continuar amb uns quants jugadors i vam aconseguir tornar a pujar a segona B. Però des de llavors ja... Allà he jugat amb sentiment, no? I quan un juga amb sentiment, doncs, a part de poder jugar bé i disfrutar del futbol, doncs, dona una mica més perquè les coses vagin bé, perquè tu sents una mica més teu.
Aquest sentiment que comentes, aquesta vinculació amb el club, un punt d'inflexió la temporada que jugues a tercera?
Sí, jo diria que sí. Per el que t'he dit, perquè els dos primers anys van ser... No vaig rendir poder el nivell que s'esperava de mi, vam baixar a tercera, vam tenir els nostres més i menys, però al final ens vam ficar d'acord, i a tercera doncs vam, com que vam créixer de la mà, no? El club va fer un canvi de filosofia, va començar a fitxar gent més de casa. Jo vaig, per dir-ho així, vaig fer-me líder i em vaig sentir capità del vestuari, amb José, amb altres jugadors que havíem jugat a categories superiors, i a partir d'aquí vam créixer amb el club i vam aconseguir pujar a segona B. Després vam aconseguir mantenir la categoria una temporada molt complicada amb el Raül i en Kevin, que van venir. I clar, allà es va creant un sentiment que al final treus forces d'on siguin. I la gent que va vinguent la vas fent funcionar una mica de la manera que s'ha anat creant.
D'això de sentir-te líder, dins del vestidor hi ha gent que ens ha dit que quan Héctor Simón parla, tothom escolta.
No sé, la veritat. Jo, sincerament, no sóc una persona tampoc de molta i molta paraula, però sí que sóc una persona que m'agrada... Al final, tot una mica amb la lesió que hem parlat al principi, amb el sentiment que s'ha anat creant, de que s'ha de valorar la professió de futbolista cada dia, que per aconseguir grans coses en el futur has de cada dia doncs, intentar donar la teva millor versió. I al final els joves, la gent que ve de fora, allà a Olot, ha d'entendre això i de caminar amb aquests valors. I el club, tant el club com el vestidor, fa anys que funcionem així. I la veritat és que s'ha generat el que s'ha anat generant. És un vincle diferent.
Uh-huh. Ja parlant de registres, ets el jugador més partits a segona B del club i el segon màxim golejador per darrere de Carlos, el 106 gols. No sé si fins a cert punt és un al·licient, això, no? El fet d'agafar-lo.
Sí, el tinc entre seia i seia. Llàstima que aquest any pues, no estic poder jugar encara, però sí que, a veure, és un al·licient. Vas fent i, hòstia, ho sé, saps? Ho sé, no és cap objectiu, però ho sé que Carlos està allà i dic, hòstia, va, podem dues o tres temporades o encara el pillaré. I quan em retiri, a veure si sóc el jugador que més perdit ha jugat a l'Olot i el jugador que més gols ha fet a l'Olot a segona B, no? No és un objectiu, però sí que, sincerament, sí que ho sé i m'agradaria aconseguir-ho.
Uh-huh. I ja parlant de la temporada passada, no sé com vas viure tot plegat, perquè al final va ser la millor temporada de la història, però dona la sensació que els van deixar com amb un bajón, no? Perquè al final, ostres, tens un al·licient, tens un objectiu i acabes sense poder tirar a lluitar per ell, no? El tema del playoff.
Sí. Ningú sap com podia haver acabat la temporada. La pinta que fèiem és que havíem pillat aquell any doncs, l'any, per dir-ho així, l'any bo, jugadors, amb l'afició, s'havia generat una manera de jugar i una confiança que a vegades guanyaves sense estar al 100%, no? Cosa que a vegades costa. I a part d'això fèiem un molt bon futbol. Tenia molt bona pinta, no sabem com haguéssim acabat, però bueno, tothom ens va pillar de sorpresa l'any passat, tot el Covid, i al final ens hem hagut d'anar adaptant, d'anar treballant aquests pensaments i aquestes emocions sense futbol i amb com podia haver anat si no hagués passat, i la vida continua, a veure si m'entens.
Uh-huh. I aquesta temporada l'equip li està costant. Jo l'altre dia vaig jugar el partit contra qui vaig jugar l'altre dia?
L'1-1 contra el Cornellà.
El Cornellà. Ostres, el que vaig veure és que a nivell de joc i de confiança l'equip està millor, però sí que hi ha unes errades que no te les pots permetre si vols competir a la categoria. No sé si és una mica el resum de la temporada, no?
Sí, a veure, jo crec que aquesta temporada ens ha passat de tot. Al principi ens va afectar el Covid i vam estar dues setmanes sense poder competir. Després ja anàvem una mica remolc en quant a ritme i acumulació de partits. Després es van acumular unes quantes lesions. Bueno, al final, el que a cada equip li va passant durant la temporada, nosaltres va passar al principi i ens van ficar allà baix. Però si valorem els últims partits, els últims 5-6 partits, sí que per petits detalls hem empatat 2 o 3 als últims minuts que podíem haver guanyat tranquil·lament i en comptes d'estar allà baix podíem estar lluitant per mirar els de dalt. Vull dir, són petits detalls que s'escapen als últims minuts i hem de mirar d'intentar minimitzar aquestes errades i fer ser un equip una mica més madur en aquest aspecte.
Uh-huh. Aquest últim discurs t'ha quedat bastant d'entrenador, d'allòs que vols ser entrenador, si això ho tens clar, no?
Sí, sí, ho tinc clar. Era una època que no sabia encara, quan estàs allà jugant no ho acabes de tenir clar, però ara des de fora, bueno, jo tinc els 3 títols, perquè al final és el que he fet tota la vida, ja me'ls he tret, m'he anat formant. Veig futbol, veig molt de futbol, m'agrada molt, i sí, ho tinc clar que quan plegui doncs intentaré entrenar.
Uh-huh. Hi ha hagut algun entrenador que hagi après més que un altre, o sigui, algú que tinguis així de referent en tota la teva carrera, que diguis aquest ha estat el primer entrenador que he tingut?
Tintín Márquez a l'Espanyol, per la valentia que va tenir en mi i per la confiança que em va donar sent jove amb el filial, la manera de transmetre el futbol. I després, els últims anys, em quedaria amb una barreja de Rodri a l'Olot, que em va ensenyar a jugar a futbol, a entendre el futbol, i Raúl Garrido. Doncs una barreja entre Rodri i Raúl Garrido doncs, són els 3 entrenadors que més m'han marcat.
Uh-huh. I ja l'última per part meva. Per tot el que hem parlat, per les dificultats que has tingut, el resum de la teva carrera i potser la teva vida és més que lamentar-se per on no has arribat o per què no has aconseguit, aprofitar el que sí que pots fer, no? O sigui, el que has fet el dia a dia.
Sí, senyor. Te passa alguna cosa, jo sóc dels que pensa que les coses passen perquè tenen que passar, però després s'obren altres portes. No et pots parar a pensar, ostres, quina llàstima, quina d'això. Jo crec que les dificultats estan per patir-les i per superar-les i després doncs, et vas fent més fort. Llavors, passa una cosa, a intentar superar-ho i a tirar endavant pues obrint-se altres portes i així és com el van superant.
Des del 2001 al teu servei, Futbol Catalunya, la web del FutbolCat.
Tinc cinc qüestions, més anècdotes que res, perquè la part important, la part informativa, t'ho ha preguntat tot en Jordi. Continua visquent encara a Llançà? Vas molt a Llançà o com, per on pares?
No, jo al final estic visquent a Olot, amb la meva parella, i sí, a Llançà vaig baixant els dies de lliure o algun dia al cap de setmana, però jo al final estic vivint a Olot.
Héctor Simón és una mica o molt perico, no?
Perdona?
Et dic que Héctor Simón és una mica o molt perico.
Sí, perico.
No, perico no, molt perico, dic.
Perdona?
Molt perico.
Al perico?
Molt perico.
Molt perico?
Sí.
Sí, home, al final vaig estar molts anys a l'Espanyol i al final vaig debutar ja a primera divisió i, bueno, tens un sentiment. M'agrada el futbol en general, ara, ja, la veritat, no soc de cap equip, però m'agrada l'Espanyol, m'agrada el Barça, m'agrada veure el futbol.
Escolta, i tu cara a cara, amb l'Eloi amagat, amb l'Eloi, qui parla més, tu o ell? Qui mana més, ell o tu?
Bueno, jo crec que no és qüestió de veure qui mana més o menys. Jo crec que cadascú té la seva manera de liderar. L'Eloi té la seva manera i jo tinc la meva. Però al final som jugadors que sempre busquem el benefici del vestuari i intentem que tot vagi bé. Però no és que mani més un o l'altre. Jo crec que hi ha olor. El bo que hem tingut aquests últims anys ha sigut que els més veteranos, per dir-ho així, ens hem ajuntat i hem intentat crear al voltant nostre doncs, que la gent, la barreja aquesta de veteranos i joves, ens vagi creant un bon vestuari. I Olot és el que hi ha. Ara mateix hi ha això.
El meu company, el Jordi Mestres, vol un servei de coaching. No sé si es diu exactament així, però necessita un coach esportiu. Millor que tu, ningú.
Necessita un coach esportiu.
Sí.
Jo, ara mateix, aquest tema el tinc una mica apartat, sincerament, Jordi.
Ho sento.
Perquè, bueno, vaig formar-me, vaig estudiar 2 anys per coaching, però més que res per lo que jo havia viscut, per lo que jo havia anat superant i per lo que jo els últims anys en el futbol havia anat fent diferent, m'ha donat un bon resultat. I vaig pensar, ostres, jo això, si em formo una mica, podria ajudar a gent a viure diferent les coses, a intentar madurar una mica més ràpid, perquè el futbol passa molt ràpid. Però ho vaig intentar ficar en pràctica una mica, no em va acabar d'omplir, no... era tot una mica forçat, i ara el que estic fent és formar-me més per entrenar al futur.
Escolta, dos noms propis. Un, Raúl Garrido. No m'imagino una conversa de Raúl Garrido amb Héctor Simón parlant de la feina conductual i cognitiva. Això és molt fort, no?
Parlant de...
Treball, és que he llegit una cosa que diu trabajo conductual y cognitivo. Digo, collons, això l'Héctor Simón sap de què va, no?
Sí.
O sigui, que tu parlant amb el Garrido d'això seria la Bíblia.
Sí. Raúl i jo coincidim molt en una cosa. És la passió per viure el futbol. I el que t'he dit del treball dia a dia i la il·lusió que no es pot perdre. I dintre d'això, trobar la barreja entre la improvisació del jugador i la tàctica. Doncs això és una mica sociocognitivo, no? El fet de jugar, entrenar i passar-s'ho bé... i la part que aporta l'entrenador de com fer mal al rival i com defensar, doncs la part tàctica, no? I trobar aquest equilibri, doncs suposo que vol dir una mica això. I a vegades parlem de coses d'aquestes, sí.
Escolta, la debilitat del meu company, del Jordi, la debilitat presidencial del meu company, del Jordi Mestre, es diu Joan Agustí. Ens han comentat que el Joan Agustí és un president generós, que treballant...
Un segon, és que no et sento gaire bé.
Vaja, quina llàstima. No, ja acabem. Dic que la gran debilitat presidencial del Jordi es diu Joan Agustí, el teu president. Val?
Sí, Joan Agustí és la seva debilitat.
Sí, sí, i t'explico per què. Perquè diuen que negocien contractes, el Joan Agustí és un home molt generós. Clar, tu has treballat amb ell i has negociat molts contractes. És generós, el Joan Agustí?
Jo no he negociat a gaires contractes perquè de moment m'ho ha fet el representant, però sí que he coincidit molts anys amb el Joan i moltes coses, i el que sí que puc dir d'en Joan és que té uns valors respecte al 100%. I a Olot, doncs sí, generós, però sobretot honestos i humils. I el Joan és el jefe o el president del club, i ell doncs, és el que mostra quan negocies o en el dia a dia. Llavors, hi ha uns valors que s'han de complir, i jo sí que t'ho puc dir que dels 7 anys que estic a Olot mai hi ha hagut cap problema a l'hora de cobrar, a l'hora de qualsevol cosa, de complir amb la paraula que tu has acordat amb ells. Llavors, el que jo ressalto del Joan Agustí és la seva paraula, la seva honestitat i la seva humilitat.
Doncs moltíssimes gràcies, Héctor, per parlar amb nosaltres, per aquesta estona en Futbol Catalunya. Alguna cosa, Jordi Mestres, per Héctor?
No, res més. Agraït per la conversa.
Gràcies, Héctor.
Doncs, igualment, compartir una estona amb vosaltres i una abraçada ben forta.
Gràcies.
I fins aquí el nostre podcast de futbolcatalunya.com. Gràcies per la teva atenció i fins la pròxima.